Nou 5.2 Ràdio.
La Municipal de Terrassa. La Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Què tal? Benvinguts, bon dia. Avui és dimecres 25 d'octubre de 2017. Us parla Francesc Novell. Fins a les 9 amb l'actualitat, amb una temperatura ara mateix de 14 graus a Terrassa. La delegació local del Comitè de Defensa del Referèndum ha celebrat aquest dimarts una assemblea general oberta a l'amfiteatre de la plaça de Catalunya. Sota el lema "El poble mana, el govern obeeix", la trobada ha reunit una cinquantena de veïns, els quals han pogut intervenir mitjançant torns de paraula participatius. Entre els temes tractats a l'assemblea ha destacat el suport en defensa de la comunitat educativa davant la probable aplicació de l'article 155. D'aquesta manera, el CDR de Terrassa ha volgut mostrar el seu suport unànime a la concentració prevista per avui a les 6 de la tarda davant dels ajuntaments de les capitals de la comarca, així com les actuacions que es puguin emprendre en els següents dies. També us expliquem que el ple municipal ordinari del mes d'octubre de l'Ajuntament de Terrassa, previst inicialment per aquest dijous, ha estat ajornat fins dimarts. El motiu? L'excepcionalitat política del moment a Catalunya. Per tant, dimarts, a partir de les 9 del matí, se celebrarà aquest ple municipal, que també inclourà el ple d'ordenances. Terrassa en Comú ha decidit que votarà en contra de les ordenances. Coneguem per què, Quico Simó.
Terrassa en Comú votarà en contra de la proposta de l'equip de govern d'ordenances fiscals en el ple de dimarts. Lamenten que aquest any no hi hagi hagut converses prèvies ni diàleg amb l'oposició i tot s'ha fet, diuen, amb excessiva precipitació. Els comuns es van abstenir en la votació inicial de les ordenances del 2015 i del 2016, després que el govern acceptés propostes seves que després no s'han acabat de posar a la pràctica. Per exemple, el pla de carrers principals, el pla integral de polígons industrials, el foment del comerç de proximitat o la constitució d'un equip d'estratègia per a grans temes de ciutat.
Creiem que aquesta circumstància d'excessiva precipitació, ja no d'urgència, sinó de precipitació, no és, creiem, des de Terrassa en Comú, per una banda, no es pot atribuir a una qüestió tècnica i tampoc creiem que sigui atribuïble al context polític nacional. De fet, hi ha altres ajuntaments, com, sense anar més lluny, el de Sabadell, que segurament des d'un punt de vista institucional ha estat inclús més mobilitzat que l'Ajuntament de Terrassa i en canvi han sigut capaços de fer una proposta d'ordenances fiscals i a més de fer-les a través d'un procés participatiu. Per tant, diguéssim, l'urgència creiem que no estava justificada per una qüestió de context, que si s'ha produït amb la precipitació que s'ha produït ha sigut més aviat per una qüestió organitzativa.
Xavi Matilla és conscient que aquesta setmana es pot obrir un nou escenari en la política municipal si el PDeCAT trenca el pacte de govern o si Jordi Ballart estripa el carnet del PSC i abandona l'alcaldia, com va prometre en cas que el PSOE votés a favor de l'article 155 de la Constitució. El líder dels comuns, però, no s'atreveix a fer hipòtesis de futur fins que algun dels dos partits no faci cap moviment. Amb tot, considera que aquest bipartit està en fallida tècnica i que ja no té cap recorregut, alhora que acusa Jordi Ballart de no estar liderant la ciutat. L'únic balanç positiu que Terrassa en Comú fa del mandat és la municipalització de l'aigua, que precisament ha proposat l'oposició.
I a tot això, el PDeCAT esperarà fins divendres per decidir si trenca o no el pacte de govern amb el PSC a Terrassa. El ple del Parlament de dijous i el del Senat divendres seran decisius per l'aplicació de l'article 155. Els demòcrates se senten molestos amb el posicionament dels socialistes i el seu suport al PP. Amb tot, expliquen que la decisió a nivell nacional no serà tancada a tots els municipis on hi hagi pactes PSC-PDeCAT i que caldrà tenir en compte les particularitats de cada localitat. Diuen que el cas de Terrassa és diferent, però que finalment serà l'Assemblea qui adoptarà la decisió. Escoltem Miquel Samper, portaveu del grup municipal del PDeCAT.
L'alcalde Ballart ha facilitat la celebració de l'octubre, va facilitar doncs, la negociació dels espais perquè es pogués anar a votar va facilitar la utilització de la via pública durant la campanya electoral. El dia 3 d'octubre es va posicionar en la manifestació que es va fer contra la violència entre un servidor i el senyor Josep Rull. I això són temes importants, i no només això, sinó que respecte al 155, juntament amb tres alcaldes més, han fet un manifest que entenc que crea una escissió dintre del PSC. Per tant, hi ha uns fets diferencials que fan que estiguem davant d'un cas excepcional.
En aquests moments està tallada l'autopista AP7 i la B30 a l'alçada de la Universitat Autònoma de Barcelona Bellaterra per la manifestació dels estudiants d'aquesta universitat. Protesten contra la possible aplicació de l'article 155 de la Constitució. Per tant, ara mateix l'autopista està amb problemes en aquest tram de Bellaterra de l'AP7. De l'actualitat també més general, destaquem el Senat ofereix a Puigdemont comparèixer dijous a la tarda o divendres al matí. La Cambra Alta obre la porta a un debat sobre l'article 155 cara a cara amb el president del govern espanyol o la persona que el representi, mentre el president de la Generalitat sondeja consellers sobre la possibilitat de convocar o no eleccions. El portaveu Jordi Turull diu que Puigdemont té la voluntat d'anar al Senat, però que li posen traves. El ple del Parlament sobre el 155 començarà demà dijous a les 10 del matí i el govern espanyol vol més que convocatòria d'eleccions per aturar el 155 i el PSOE diu que n'hi ha prou. El senador Montilla insta Puigdemont a convocar eleccions per aturar el 155 i la CUP avisa a Puigdemont que no convoqui eleccions. Seria un acte de vassallatge. També expliquem que hi ha un miler de juristes que exigeixen l'alliberament de Sánchez i Cuixart. Tots dos els seus advocats han demanat que siguin traslladats de la presó de Soto del Real fins a Catalunya per estar més pròxims a la seva família. De la informació internacional sobre aquest tema destaca el diari The Wall Street Journal, que diu no veu res antidemocràtic en l'aplicació de l'article 155. I CaixaBank assegura que el trasllat de la seva seu social no és temporal. Seat, però, diu que manté la seva seu social a Catalunya pendent de la situació política. Són ja les 8:37, moment per l'àrea de servei. Informació del trànsit, com ja hem comentat, hi ha problemes en aquests moments a l'AP7 i també a la B30, a l'alçada de Bellaterra, a l'alçada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Vehicles aturats com a conseqüència de la manifestació dels estudiants que es mobilitzen per rebutjar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i per demanar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Els estudiants de la UAP han tallat l'AP7 i la B30 a Bellaterra en aquest primer dia de vaga al campus. I coneguem tot seguit com se circula per Terrassa. Tenim ja la connexió preparada amb la prefectura de la Policia Municipal, Maribel Acevedo. Bon dia.
Bon dia, Francesc, i bona hora. Avui dimecres iniciem la jornada informant que a causa d'un accident de trànsit en què està implicat un camió, el carrer 11 d'abril està tallat al trànsit fins que aquest sigui retirat de la via. D'altra banda, informar sobre circulació densa i retencions importants a la variant de la Nacional 150 en direcció a Sabadell i sobretot cap a Martorell, aquesta última causa de l'asfalt del paviment. Aglomeració de vehicles a la carretera de Rubí des de l'Avinguda del Vallès fins al carrer Mossèn Pere Ramon. Circulació densa al carrer Topet en direcció a la plaça Doctor Robert. En relació als trams de via més important, avui destaquem el carrer Gasòmetre número 26 d'11 a 12 hores, carrer Sant Leopold número 100 de 9 a 12 hores, carrer Sant Llorenç número 38 de 9 a 12 hores, carrer Bartrina entre el Doctor Ferran i Pompeu Fabra de 9 a 23 hores, carrer Girona entre Ample i Poetessa Caparà de 9 a 23 hores, carretera de Castellar entre carrer Pompeu Fabra i Doctor Ferran de 9 a 23 hores també. I a l'últim, carrer Costa Rica número 1 de 9 a 11 hores. Avui, com cada dimecres, es celebra el Mercadal Setmanal Martí Lumà entre la carretera Matadepera i l'Avinguda del Vallès, per la qual cosa tot aquest circuit roman tancat fins a les 15 hores aproximadament, en què es preveu que finalitzin les tasques de neteja i adequació de la via. Informa també que està en marxa la 8a campanya setmanal del control de trànsit, que com cada mes programa el Departament de Trànsit de la Generalitat de Catalunya i que finalitzarà el diumenge 29 d'octubre. Aquesta campanya es centra en les distraccions al volant, tal com circular amb un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l'atenció a la conducció, conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació que requereixi la intervenció manual del conductor i l'incompliment de les obligacions indicades per un semàfor. I de moment això és tot des de la Prefectura de la Policia Municipal de Terrassa. Que tingueu un bon dia i fins demà.
Pel que fa a la informació meteorològica, tenim avui una mica de tot, amb ingredients d'estiu i de tardor. Estabilitat atmosfèrica, temperatures fresques en aquesta hora del matí, però que pujaran a les hores centrals del dia. Pels pròxims dies, temps sense novetats. L'estat del cel variarà ben poc, potser el canvi vindrà de la mà de les temperatures. L'ambient tornarà a ser de tardor la setmana que ve. Ara mateix tenim a Terrassa una temperatura de 14 graus. Moment per repassar què diuen els diaris. Premsa local, diari de Terrassa a la portada. L'aprovació dels impostos i taxes està en mans de Ciutadans. El partit taronja és el que pot salvar el bipartit d'una pròrroga de les ordenances fiscals. La imatge de la portada és OT, Operación Triunfo, torna com el més vist a televisió. Sant Cugat, un mes sense banderes en el consistori, ho denuncia Ciutadans. I Carles Puigdemont diu que l'Estat vol una Catalunya humiliada. Pel que fa a la premsa generalista, la catalana, la que s'edita a Barcelona, el Punt Avui titula Junts pel Sí, independència i resistència. La cambra ja pronostica una frenada, la intervenció dels comptes castiga el món agrícola, Colau intenta salvar el pacte amb el PSC i Montilla no diu que votarà. El periòdico de Catalunya, la número 2 d'Esquerra i la CUP reclamen la DUI. Creix al govern la demanda d'eleccions. També parla del rècord del preu de la llum, abona el rebuig a la facturació. I una desena de narcopisos resisteixen a la policia a Barcelona. El diari La Vanguardia, divisió al govern entre convocar eleccions o la DUI. La cambra rebaixa la previsió de creixement de Catalunya per la crisi. I finalment, el diari Ara, debat obert al govern sobre si convocar eleccions. Xi Jinping és el nou Mao Zedong de la Xina. I ara la premsa de Madrid. El diari ABC diu que els instituts utilitzen els seus alumnes contra la repressió franquista. La Razón, Rajoy aprovarà el 155 encara que no tingui el suport del PSOE. El govern es trenca entre eleccions i la DUI. El Mundo titula la portada. El govern espanyol discrepa amb el PSOE. Unes eleccions no eviten el 155. I finalment el diari El País. Primeres escletxes en el pacte PP-PSOE sobre l'ús del 155. I tenim una efemèride que us volem recordar. Tal dia com el d'avui, un 25 d'octubre, però de l'any 1978. Atenció, 1978, Catalunya i Euskadi aprovaven en referèndum els seus estatuts d'autonomia. Era un dia com el d'avui, 25 d'octubre. En uns moments saludarem l'Àngel Cárdenas, com cada dimecres, en els esports, 8 i 43 minuts.
Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora. Diari de Terrassa estrena una nova edició, ara en format digital. Una pàgina web amb tota la informació que necessites, amb més notícies i l'actualitat al moment. El teu diari de sempre, ara a la xarxa en format digital i en presència a les xarxes socials. Tot allò que t'interessa saber a l'abast de la mà i en el format més actual. I també el teu diari de Terrassa de sempre en paper al teu quiosc. Perquè tot allò que passa a la teva ciutat ho sap i t'ho explica Diari de Terrassa. Ara també el teu diari digital. Subscriu-te. Més informació a www.diarideterrassa.es.
Que brut portes el cotxe, no?
Tens raó. Fa dies que l'he de netejar, però no tinc temps.
I per què no el portes a Fopar?
Fopar?
No els coneixes? Et deixen el cotxe impecable, per dins i per fora.
I on estan?
Al carrer Campiones Olímpiques 36, al costat del camp de futbol del Terrassa Futbol Club. Obren de dilluns a dissabte.
Avui mateix me n'hi vaig.
I també demana que et netegin bé la tapisseria, amb aquestes taques...
Està bé, està bé.
Pots demanar hora també a través de la web Fupar.cat. Donem ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual. Compra amb valor social.
A la Funerària Municipal de Terrassa, el nostre objectiu és oferir al ciutadà un servei ple de sentiments. Per això, posem a disposició de tots els terrassencs el telèfon gratuït d'assistència, una línia 900 per atendre on sigui necessari tots els tràmits i gestions en cas de defunció. 900-268-268, telèfon gratuït d'assistència de funerària, a la seva atenció les 24 hores per atendre'l amb agilitat, eficàcia i tacte. Recordi, 900-268-268, nosaltres ens ocupem de tot. Funerària, un servei ple de sentiments.
El submarí, un viatge al fons de l'actualitat. De dilluns a divendres, agafem el timó per explorar la ciutat. Dues hores d'immersió que faran sonar tots els radars. D'11 a 1 del migdia, deixa't seduir pel submarí.
A Bricomar Terrassa seguim d'obertura. Pack 4 Downlights 18 watts per 19,90 euros. La unitat et surt per 4,97. Bricomar Terrassa, el centre comercial Terrassa Plaça. Bricomar, sobretot professionals.
Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Minuts, això és primera hora aquí a la Ràdio Municipal de Terrassa i els dimecres és temps per l'Àngel Càrdenas, anava a dir Àngel, el catedràtic, Àngel Càrdenas, bon dia.
Molt bon dia, Francesc.
Dic el catedràtic perquè, sens dubte, és el periodista que més sap de l'esport de Terrassa, eh? I no ho dic per fer-te la pilota ni molt menys, sinó pel temps que portes i per tots els intríngulis que suposa l'àmbit esportiu local, que bé, moltes vegades ho has dit tu, has denunciat la poca efectivitat que té en categories altes en determinats esports, eh? La pega que tenim.
Fer-ho el millor possible, això sempre.
Eh? Exacte.
Ja que crec que hi ha molt bons periodistes esportius a la nostra ciutat.
Molt bé, Àngel. Escolta, parlem primer de l'esport local. Tenim d'entrada doncs una setmana així de transició a l'espera de... Estem parlant de futbol, de la tercera divisió, del pròxim partit que ha de jugar al Terrassa, que està abonat a l'empat, porta cinc empats consecutius. Això són 5 punts de 15 possibles, és a dir, que només ha sumat una tercera part dels punts possibles.
Sí, en porta 7 en total, eh? 7 empats, que això, el que tu dius, això penalitza molt amb una lliga de 3, no? Però, bueno, és que clar, vull dir, depèn de la valoració que se li donin alguns empats. Si valorem l'empat aconseguit al camp de l'Espanyol, podem dir que és molt positiu. Ja no són tan positius els que s'han fet a casa, no? O sigui, davant del Sant Boià, la Pobla i aquest darrer davant de l'Escó, són, com dèiem, empats que sí que et penalitzen, no? Però, bueno, ara dona la sensació que ve un calendari més... No diré assequible, perquè no hi ha cap equip que sigui assequible, però sí una mica més... fàcil, entre cometes, en quant als rivals que té que enfrontar-se el Terrassa, donat que són els de la part baixa de la classificació. O sigui, si mirem la classificació, el Terrassa s'ha enfrontat a tots els que estan entre els 8 primers, no? I aleshores ara ve un calendari que dona la sensació que pot ser més factible per les aspiracions del Terrassa, però això cal veure partit a partit i sumar de 3 en 3 per tal de no despenjar-se i que al final, al mes de maig, el Terrassa pugui estar allà on tothom desitja, que és en zona de play-off descens.
Exacte. Veurem si aquesta zona, o sigui, aquesta proper... aquest calendari amb els propers partits fan que doncs, el Terrassa tingui més opcions d'aconseguir la victòria i, en fi, doncs pugui remuntar. Ara mateix està doncs, una mica lluny de la zona de play-off. El pròxim rival del Terrassa?
A Granollers, diumenge a les 12 del migdia. Cal dir que bueno, només Granollers i Pobla de Mafumet han fixat els seus partits per al diumenge, donat que la resta es disputaran dissabte. El per què? Perquè la propera setmana hi ha competició, el dimecres, que és festivitat de Tots Sants, el Terrassa tornarà a jugar i ho farà a un horari, ja diria, impropi. A les 4 de la tarda s'enfrontarà al Sant Andreu. I dic impropi perquè no estem acostumats a aquestes hores, a les 4 de la tarda, donat que bueno, tots sabem el que suposa per la gent que bueno, en un dia festiu dinar una mica tard o el que sigui, no? Però bueno, ho he donat també perquè s'enllaça amb la presentació de tot el futbol base que començarà a les 12 del migdia, després s'espera fer una botifarrada i per enllaçar-ho tot, però bueno, volem a veure quina és l'afluència de públic. El diumenge va ser, jo diria, una bona entrada la que va haver-hi. Si estem acostumats a 400, 500, estem parlant de que vam estar al voltant de 700, 800, i aleshores veurem a veure aquest dimecres davant del Sant Andreu. Però primer cal passar per casa del Granollers, després vindrà el Sant Andreu i acabarem el diumenge de la setmana que ve al camp de l'Horta. Per això dic que són tres partits molt importants per intentar de sumar de 3 en 3 i d'aquesta manera és la millor manera per no despenjar-se dels jocs de privilegi. A tot això cal afegir una situació que, o sigui, hem penjat a la nostra pàgina de l'àrea de joc, si la gent està preocupada donat l'arbitratge que va patir el diumenge al Terrassa, i venim reiterant aquesta situació de que és evident que els àrbitres, o sigui, s'equivoquen, no? Però clar, quan portem 10 jornades i totes les equivocacions van en contra dels interessos del Terrassa, és per estar preocupat. Per això volem tractar avui amb el nostre programa de l'àrea de joc què està passant amb aquests arbitratges que quan portem 11 jornades estan perjudicant greument els interessos del Terrassa. Passat diumenge, sense anar més lluny, el Terrassa es va veure perjudicat clarament per l'actuació del col·legiat i la veritat és que ens agradaria no tindre que parlar d'aquests temes, però bueno, és un tema que jo crec que cal tractar-ho perquè sembla que sigui tabú i evidentment en el futbol no té que haver-hi cap tabú. O sigui, els àrbitres s'equivoquen, evidentment, però hem d'analitzar el per què de forma reiterada i sobretot sense pensar malament, perquè si comencem a pensar malament que hi ha directrius d'un altre puesto, aleshores sí que estem davant d'un greu problema.
Àngel, això pel que fa a la tercera divisió, la primera catalana, per fi el Sant Cristóbal sap el que és guanyar fora de casa, primera victòria de la temporada fora de Can Anglada aquest diumenge per la mínima 0-1. I en una bona posició, en una posició còmoda en la zona alta d'aquesta primera catalana.
Sí, després de l'empat que va aconseguir, bueno, aconseguir, que li va penalitzar també a casa, que eren els primers punts que volaven del Municipal de Can Anglada davant d'un equip que a priori era assequible perquè ocupava la darrera posició de la classificació, com era l'Unificació Belvitge, bueno, aquest empat s'ha fet bo amb la primera victòria fora de casa. I va ser al camp del Vilaseca amb un gol de Mario, un Sant Cristóbal que va ser superior, segons tothom comenta, al seu rival i que fins i tot va tindre oportunitats, que no acaba de materialitzar, i això és el que possiblement en alguns partits també ha pogut resoldre de forma més clara i no ha fet. Aquesta efectivitat golejadora és el que li està faltant a l'equip d'Oliver Vallabriga, per fins i tot guanyar amb més claritat. El diumenge ho va fer, 0-1, són 3 punts igual, i d'aquesta manera ocupa la quarta posició i mirant de reull els jocs de privilegi.
De l'esport més general tenim Copa del Rei, 16ens de final anada. Ahir vam veure el Nuevo Condomín, aquest Múrcia 0, Barça 3, un camp que estava, vaja, la meitat del camp. Això et demostra l'interès que té la Copa del Rei, malgrat que un equip de segona B s'enfronti amb un equip de primera. A més, el Barça va jugar amb molts jugadors del Barça B, amb l'absència de Messi i d'altres, i de Luis Suárez, i això es va notar molt en el públic.
Sí, bueno, jo és que aquest tipus de competició, evidentment, no té cap mena d'atractiu. Tots sabem que la Copa del Rei, manipulada, i es pot dir clarament manipulada, per la mateixa estructura que té la competició, el fet de que quan entren els equips de primera, o sigui, tinguin el privilegi de jugar el primer partit fora de casa i el segon a casa, a doble partit, a més, o sigui que realment això no té cap mena d'al·licient, i ho hem vist en aquesta primera ronda, per dir-ho d'alguna manera, que els equips de primera, evidentment, és molt lògic, són superiors i que es puguin imposar, però aquí, o sigui, el que li donaria aquest al·licient és el que tothom demana, però els que manen són els que no volen aquest tipus
Exacte.
De competició.
Demà tenim el Fuenlabrada-Real Madrid, ja veus, segona B contra primera, Fuenlabrada-Real Madrid.
Sí, sí, però a veure, ja m'està bé que jugui el Fuenlabrada contra el Real Madrid amb un sorteig pur, si toca jugar en el camp del Fuenlabrada perquè és l'inferior categoria, com es fa fins a arribar a aquesta situació, bueno, això sí que li dona al·licient, perquè aleshores l'equip gran ja no se la juga per anar amb el segon equip o el tercer equip, i aleshores es podria veure un partit on realment seria el torneig del cao, tal com es coneix.
Sí, però des d'aquell dia de l'Alcorconazo ja no s'ha tornat a repetir una història semblant,
Aquest és el tema, aquesta la qüestió, que els equips grans no volen fer el ridícul, entre cometes, perquè crec que no és fer el ridícul, ni molt menys, perquè això és un esport, és un joc, i pots guanyar, pots perdre, pots empatar, i aquesta és la situació. Però, bueno, l'espectador, l'aficionat, no compta per res, no ha comptat mai, perquè ara que es parla tant de referèndums, també el soci, l'aficionat, tindria que tindre l'oportunitat de dir quin tipus de competició vol, amb la Copa del Rei, i això no es fa, o sigui, es desprecia totalment, i d'aquí el que tu comentaves al principi. Clar, si el Múrcia, en aquest cas, equip de segona B, s'enfronta a un de primera, que és un al·licient i és un premi, això sí, és veritat, no? Real Madrid, Atlètic de Madrid, Barça, que són acaparadors de l'atenció de l'afició, si es fes d'una altra manera, possiblement haguéssim vist la nova condomina plena, no? Però si a més l'equip rival ja t'anuncia que no anirà ni Messi, ni Suárez, ni l'altre, pues, perd tota l'al·licient, i aleshores tenim el que tenim.
Sí, per exemple tenim el cas del Màlaga, un equip de primera divisió en hores baixes, amb Mitchell patint pel seu càrrec, ahir va perdre davant d'un segon A, el Numancia 2-1, Numancia 2, Màlaga 1.
Sí, bueno, el Màlaga està en una situació molt complicada, però bueno, saps que no és un equip de la meva simpatia, i a vegades, és una situació que no és desitjable per ningú, però és la que és, i jo crec que al final Mitchell, que suposo que està fent o intentant fer el millor possible perquè el seu equip surti de la situació que es troba, veu com... Però, bueno, en una segona divisió, com és el Numancia, que està a la part alta de la segona A, i davant d'un equip que està últim a la primera divisió, es pot donar aquesta situació, no?
Sí.
Però, bueno, el Màlaga encara té l'oportunitat de jugar a casa i de refer-se d'aquest resultat.
Escolta'm, això, la Copa del Rei espanyola, la Copa anglesa, perquè vegis com les coses són diferents, ahir el Manchester City de Pep Guardiola va estar a punt de quedar eliminat davant d'un equip de la segona divisió, que és el líder, el Wolverhampton. Es va haver de decidir a la tanda de penals, perquè vegis, el partit va acabar amb empat i l'equip de Guardiola s'ho va haver de jugar tota la tanda de penals en aquest partit de la Lliga, de la Copa de la Lliga d'Anglaterra.
Sí, en aquest cas va ser l'exporter del Barça, Bravo, el que va salvar el City en la tanda de penals.
Sí, ja per acabar, Àngel, hi ha un oient que ens diu, ja que tens tant apreci al Màlaga, i abans parlàvem dels empats del Terrassa, el Màlaga a la dècada dels anys 70 va haver una temporada que va ser el rei de l'empat a la Lliga Espanyola. Es veu que va empatar més partits, més d'una volta de partits. Estem parlant d'altres èpoques en què un empat sumava un punt, com ara, però la victòria eren dos.
Sí, en la Lliga de dos, això, bueno, no és un resultat dolent, però en la Lliga de tres, al final, si els altres sumen de tres en tres,
no, i a més, els empats, molt descafeinat en el futbol, els empats,
Jo sempre he comentat, ja que es va posar, o sigui, aquesta fórmula, d'alguna manera premiar també l'empat fora de casa,
sí,
que podia ser de dos punts, no? Mm-hmm. I així hi hauria una mica més de de competència.
La fórmula dels 3 punts de victòria es va copiar d'Anglaterra, que ja s'aplicava des de feia temps. Àngel, la setmana vinent no ens escoltarem perquè és dimecres festiu, diada de Tots Sants, per tant ens acomiadem de tu fins d'aquí a 2 setmanes, d'acord?
D'acord, bona castanyada.
Igualment, noi, que vagi bé. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Eva González i Max Dron, des del control de sous, ha parlat Francesc Novell. Ens acostem a les 9, tornem demà, bon dia.